IB3 Ràdio comença del camp a la mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de les Illes i de Raül.
Bon dia, estimats oients. Començam el programa amb un refrany que ens recorda que el juny la falç al puny.
I el juny, Rosa, seguirem amb la collita de fruites d'estiu, com puguin ser els melicotons, les prunes, els albercots i les primeres peres.
I els horts ens han de cuidar, sobretot, de regar, ja que les hores d'insolació són més de cada dia i el sol comença a agafar l'advertir qualitat respecte a la terra, fet que propicia que la castigui a major duresa.
I gerant de duresa, qui castiga davant de deveres és Europa. Això, si parlant dels pescadors. Ja fa uns quants programes que Del Camp a la Mà trasllada la problemàtica que viu el sector a causa de les restriccions que imposa Brussel·les amb la seva normativa. Una normativa que els pescadors troben inassumible i que per això la setmana passada varen fer vaga.
De fet, l'aturada va ser un èxit per conèixer la realitat que toquen en les mans dels pescadors. Avui han convidat a fer camí a Del Camp a la Mà en Xavier Marquès, patró major de la confraria del CUD de Ciutadella i armador de la barca de bou, que ens explicarà quines conseqüències poden arribar a tenir les restriccions imposades per Europa.
I de Menorca viatjarem fins a Eivissa per conèixer dos projectes d'allò més interessants.
Exacte, Joan, perquè també passarà pels micròfons de Del Camp a la Mà a Sònia Torres, la directora de la cooperativa agrícola ecològica Ecofeixes, una cooperativa que té entre mans un projecte d'expansió i que s'ha fixat com a repte aconseguir una illa totalment ecològica.
I quedarem a l'Apitius a Major per parlar de les varietats locals i de lletugues. I ho farem de la mà del grup líder d'acció local d'Eivissa i Formentera, Campres, un projecte que s'ha marcat com a objectiu la caracterització i millora agronòmica de les varietats locals d'interès agrari de les illes Pitiuses.
I Joan, no han començat el programa i jo ja tenc una baranera desfeta. Me menjaria una llesca de pa moreno amb oli bèrgia i és que també tindrem amb nosaltres en Tomàs Vivot, que té un nou llibre, Del Gra al Pa, una publicació de Del Gall Editor que reivindica el pa tradicional de Mallorca.
I de Rosa, ens convé no badar i anar per feina, que veig que en acabar ens espera un bon berenar. Així que saludam el nostre tècnic, en Facundo Tenalia, que avui comandarà les vies del so.
Com sempre, començam amb el repàs a les notícies del món agrari i pesquer que ens ha deixat la setmana. Així que, dit i fet, anam per feina.
Començam el repàs de l'actualitat amb una notícia que demostra que la Unió fa la força, perquè una trentena de persones han aconseguit a Binissalem fer netes de les llacunes de Can Figuera d'una alga tòxica per a l'entorn d'aquest paratge únic envoltat de vinyes, aquesta localitat de la Reiguer mallorquí.
Els voluntaris han tret caramulls d'alga, ja sigui des de la vorera amb una barca o omplir aigua. Aquesta alga deixa sense oxigen i llum les aigües de les llacunes i desferma un efecte dominó que afecta altres espècies que habiten en aquest ecosistema. Així ens ho explica Bernat Fiol, president de l'entitat ecologista GATMA.
És dolenta perquè hi ha un excés d'àliga. Vull dir, hem de pensar que vam venir dissabte passat, ja vam fer una bona netejada, avui també hem vingut perquè no mos queda més remei. Són 20 anys de mantenir aquesta finca perquè hi hagi un ecosistema o hi hagi una biodiversitat suficient per dir, bueno, hi ha una cosa que hem aconseguit, ets humà.
El canvi climàtic amb un hivern i una primavera amb poques pluges ha agreujat aquest problema.
El canvi climàtic és una cosa que mos passa factura a tots i ja comença a passar factura a molts espais naturals, com aquí. És el primer any que tenim una infecció d'algues, però hem de pensar que per febrer, març, abril ha fet una calor que no era normal i sumant que la vaporació de l'aigua i un excés petit de nutrients, s'acumula que menys aigua, menys nutrients van a baix i aquesta alga viu d'això.
A banda de l'alga, els voluntaris també han fet feina per retirar alguns exemplars invasors, com alguns exemplars de tortuga de la Florida, que fa molt de mal, entre d'altres, a tortugues autòctones.
I de la flora invasora passam a la fauna, perquè el Consorci per la Recuperació de la Fauna disposarà de gairebé 1 milió d'euros per invertir en projectes encaminats al control de l'entrada d'espècies invasores a les Balears a través de la bioseguretat, així com preveure i adaptar-se a situacions derivades de les conseqüències de l'emergència climàtica.
Entre les actuacions previstes hi ha l'eliminació d'espècies invasores a zones humides per donar continuïtat a les tasques que s'han fet durant els darrers anys. A més, per fer front a les conseqüències de l'emergència climàtica, des del el COFIP es duran a terme accions per donar resposta a la creixent nidificació de tortugues marines.
Es farà més seguiment de tortugues com també d'altres espècies marines catalogades, com taurons i ratjades. Aquestes actuacions permetran conèixer l'estat de les poblacions i desenvolupar així les accions de conservació del medi marí necessàries per mantenir-les.
I precisament l'Institut Espanyol d'Oceanografia estudia l'impacte que té el busseig recreatiu sobre el fons marí del Canal de Menorca. L'equip d'investigació, format per 6 persones, ha finalitzat la primera fase de l'estudi i ha agafat mostres fins a 8 coves submergides. L'objectiu és avaluar la dinàmica d'espècies com esponges, coralls i cigales abans i després de la temporada d'estiu.
Per això s'han filmat l'interior de les coves en tècniques de fotogrametria i 3 dimensions. La segona fase de l'estudi es durà a terme després de la temporada de busseig intensiva i, segons els resultats, s'establirà un protocol de gestió per a les coves submergides, un dels hàbitats més inexplorats que existeixen. Sentim David Díaz, instructor de l'Institut Espanyol d'Oceanografia.
Per tant, veurem si hi ha canvis en el temps dins del mateix transit, dins del mateix espai, no? I així es podrem avaluar si hi ha alguna pèrdua d'espècies o una pèrdua d'estructura dins d'aquestes comunitats tan fràgils com són les coves.
La Victòria i la Talaia del Cudi compta amb animal de natura a part per netejar i gestionar la zona de pinar i sotabosc que ajudaran a evitar incendis. Ja compten en 15 someres.
Les someres ja han començat a netejar pinar i sotabosc a la Victòria. Varen començar aquesta tasca 6 animals i ara ja en són 15. Tenen com a objectiu deixar una superfície de 7 hectàrees netes per tal de reduir el perill d'incendis. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de Natura Park a través del programa Servir Pasticultura i han invertit 14.000 euros. Pep Frontera és el tècnic de Natura Park.
El que faran és gestionar aquesta zona aquí forestal, disminució de la biomassa que podria generar un possible incendi forestal en aquestes zones.
Al mateix temps, l'Ajuntament ha iniciat una altra campanya, aquest pic a la zona urbana, per conscienciar la població que tots els residus que acaben als embornals de les vies públiques arriben a la mà. Per això ja ha començat a col·locar plaques informatives a punts estratègics del CUDI i del port. En total se'n col·locaran 75 i se n'han fet en 4 idiomes per arribar a tota la població del CUDI.
Què demanem nosaltres? Que no hi tirin ni equivoquin res a dins aquest espluvial, perquè això va directament a la mà. I la campanya, si diu la mà, comença aquí.
Anant fins a la Serra de Tramuntana de Mallorca perquè per 4 anys consecutius es poden demanar subvencions per promoure i fomentar la custòdia de la Serra de Tramuntana. Com a novetat, enguany les entitats podran demanar que se'ls avanci fins al 50% de l'import concedit.
Aquesta línia de subvencions està dotada en 50.000 euros, amb un màxim de 10.000 euros per prestació. Les poden sol·licitar entitats sense ànim de lucre. Una vegada arribin a un acord amb el propietari, han de fer tasques de manera voluntària per assegurar una millora de les finques. Tot per fer una gestió sostenible i responsable a mitjà i llarg termini del territori. La Conselleria Insular de Territori, Maria Antònia Garcies, ens ho explica.
Si pot cuidar el territori d'una manera diferent, no només per als propietaris d'aquella parcel·la, sinó també per a aquestes entitats, que a més posen en conjunt la societat o persones que tal vegada no tenen tant d'accés en aquestes finques de Serra de Tramuntana, amb la natura, no? I se pot fer activitats que guanyin les dues parts.
Fa anys que es duten a la custòdia del territori la Serra de Tramuntana. Les ajudes que requereixen es basen principalment en el manteniment de grans finques, tractaments silvícoles a boscos o posada en valor de la biodiversitat de zones concretes. I amb aquesta iniciativa perquè la gent voluntàriament pugui cuidar de la Serra de Tramuntana, anem un moment de publicitat i tot d'una tornem.
A IB3 Ràdio, del camp a la mà. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Aixecar tan ganes de cercar la libertad, d'agafar-se de velo i bugar contra vent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da, la verdad que qué más va a llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres, dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Aquesta plaça de la graduada és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
A Menorca, 88.6. Escoltes Del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Acompáñame a ver cómo nace este jardín, con sus colores sentir y su frescura disfrutar. Va saliendo raíz desde la oscuridad, brota para ver crecer toda esta luz inmensa. Ay, qué divina la naturaleza.
I amb aquest ritme anem fins a Eivissa per parlar de varietats locals, de lletugues i d'hortalissa pagesa. I ho feim de la mà del grup líder d'Acció Local d'Eivissa i Formentera, que és una associació que té com a finalitat el foment del desenvolupament rural i pesquer a les Illes Pitiuses.
Ara han pres un projecte que s'ha marcat com a objectiu la caracterització i millora agronòmica de la varietat local d'interès agrari de les Illes Pitiuses.
Per això s'està realitzant l'assaig de determinació del calendari de les lletugues eivissenques. Així es compara la producció entre les varietats tradicionals i les homòlogues comercials, a més d'obtenir informació sobre el seu calendari de cultiu.
Per parlar d'aquest projecte, han convidat a participar al nostre programa d'avui a Marta Mallach, que és tècnica en varietat local del grup d'acció local rural i pesquer d'Eivissa i Formentera. És allò que coneixem com a grup líder. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Fa uns mesos parlaven de la recerca de verdures i hortalisses tradicionals de les Pitiuses i ara ja teniu un hort experimental per comprovar si poden competir amb les varietats comercials. Com heu aconseguit tot això en tan poc temps?
Bé, no ho hem aconseguit ara. Això ja n'hi havia un banc de llavors, ja teníem un banc de llavors des de fa més de 10 anys. En tots aquests anys s'han anat recuperant llavors que teníem pagesos i pageses en les seues mans i que han anat guardant i cultivant tots els anys i el grup líder pues, les va prospectar, les va recuperar i les tenien un banc de llavors. O sea que no, de les lletugues precisament, una d'elles és l'única que hem recuperat que no estava, però ja havien passat pel banc abans.
Clar, clar, i a part d'aquesta lletuja que comentaves, amb aquella crida que vareu fer a principis d'enguany, us ha arribat alguna veritat més de verdura hortalissa que no coneixíeu fins ara?
La realitat és que varietats noves no, perquè ja n'hi ha prou varietats eivissenques i de Formentera que aquí al banc, o sigui que és difícil trobar varietats noves, no? Varietats que s'han perdudes. El que sí que hem pogut és contrastar o corroborar que les varietats que estàvem anunciant en aquesta campanya eren varietats antigues, o sigui que les persones majors pues, les reconeixien com a tradicionals, no? O sigui, que quan eren menuts pues ja les cultivaven i ja les menjaven. Així que ens ha servit per a corroborar l'antiguitat de la varietat.
I en què consisteix aquest assaig agronòmic de les lletugues eivissenques?
Bé, no és l'únic assaig que fem, ara mateix estem fent altres. Este en concret, hem agarrat totes les quatre lletugues eivissenques que tenim i les plantem cada mes aproximadament per determinar el seu calendari, perquè clar, tota la informació associada a aquestes varietats locals s'ha perdut, no? amb la pràctica de cultivar aquestes lletugues, no? Ja pràcticament ningú les planta. I d'aquesta manera pues, obtenim informació agronòmica, no? d'aquestes varietats locals. També el canvi del clima també d'alguna manera pot canviar el comportament de les varietats segons pues, estem establint el calendari actual d'aquestes lletugues. No? Sabem que pues, la Camarroja, per exemple, i la lletuga blava són lletugues d'hivern i la lletuga blanca i la lletuga negra pues, més d'estiu. Europa, però pues, això estem determinant-ho més en la pràctica.
Clar, clar, seria com...
A banda... Bueno, sí.
Digues, digues.
No, a banda, pues, les plantem amb les seues homòlegues, com heu dit, són varietats comercials que podem trobar als planteristes, híbrides, entonces les plantem al costat i comparem la seva producció, el seu estat sanitari, veiem si som competitives, no? Front a les altres. Així estem determinant no només el calendari, sinó si d'alguna manera es podrien cultivar amb el mateix èxit que bueno, podrien tindre les varietats comercials. Al final, les varietats locals es suposa que estan millor adaptades al medi que on han estat seleccionades durant generacions, o sigui que en principi haurien d'anar millor. I és el que estem intentant determinar.
Clar, clar. I tenim entès que el vostre camp experimental es troba a Can Marines, que també és el centre de formació agrària de referència a Eivissa. Hi participen els estudiants en tot aquest projecte?
Sí, intentem convidar-los a que participen no només en l'extracció, o sigui, en la neteja de llavors, sinó també en algun dels projectes agronòmics que fem, pues, participen d'alguna activitat, el segueixen i si la veritat és que és un gust tindre'ls, que no només ens ajuden, sinó que vegem ahí com ho fan en entusiasme. No?
I tots aquests estudiants, que vulguis o no, formaran les noves generació de pagesos i pageses, tenen curiositat per les varietats locals, tradicionals?
Sí. Sí, en tenen prou, perquè, bueno, d'alguna manera la majoria tiraran cap a l'agricultura ecològica i les varietats locals són una manera de diferenciar-se, no? De les varietats que trobem al mercat, així que li dona un afegit al seu producte, no?
Clar, clar. I a més d'aquest interès dels futurs pagesos, la restauració o la societat en general també les aprecia cada vegada més o és una cosa que encara s'haurà de veure?
Bueno, és una de les coses que estem intentant. Hi ha un altre projecte que és de promoció. Intentem fer divulgació d'aquestes varietats. Igual la gent major encara se'n recorda d'aquestes varietats i sí que les valora, però la societat actual igual cada vegada més, però clar, no les coneix. Entonces, hi ha una tasca molt gran que s'ha de fer en arribar al consumidor final per a que les demanden i les consumisquen, perquè si ningú les consumix, els productors no les produeixen tampoc. Entonces, és una tasca també molt important dins de pues això, de la recuperació de les varietats locals. Al final el que volem és no mantenir les varietats en una nevera, sinó que la conservació siga en el camp, no?
Uh-huh. Abans ja han dit que la finalitat d'aquests assajos agronòmics són obtenir un calendari de cultiu. Podrien dir que allò que preteneu és elaborar com un manual d'instruccions per a les varietats locals pitiuses?
Això és una de les intencions que tenim amb les varietats locals, recompilar tota la informació que es puga, tant agronòmica com morfològica, no? Descriure-la físicament i a banda pues, el seu comportament en camp, per a que pues, gent agricultora puga cultivar-les sense, pues, si tenen la informació adient per a l'objectiu.
I abans has apuntat que no només teniu en aquest camp experimental lletugues o enciams, quines altres varietats teniu en marge aquest manual d'instruccions, podríem dir?
Vale, bueno, hem fet una gran tasca de recuperació i de renovació de tot el material del banc que teníem, o sigui, pràcticament renovat tot. També hem elaborat unes fitxes a partir d'aquests cultius, no?, que es poden visitar a una web, que és la web de Varietats Locals Balears. Uh-huh. I a banda fem la part d'assajos agronòmics, que pues, s'ha fet diversos assajos, no?, del clevillat del meló, pues, s'ha provat, per exemple, diferents peus en la pebrea blanca. Ara actualment s'està fent l'assaig del calendari de lletuga i comparant en les varietats comercials. I a banda, per exemple, també s'està fent el calendari de la col pallesa, que és una varietat també local molt emblemàtica. I s'està traient també pues, quines són les èpoques millors per a plantar-les. Mm-hmm. També s'està fent selecció de la ceba vermella que bueno, pues n'hi ha hagut ahí, se barreja molt en altres varietats, entonces estem fent com seleccionant aquesta varietat i tenim diverses accessions que ja serien adients per a enguany treure'n llavor.
Marta, i si haguessin de fer un rànquing, quines fruites, verdures i hortalisses constitueixen algun més propi de ses pitiuses?
Pues, a veure, les varietats més conegudes són de les que ja s'han fet promoció, per exemple, el melorissó, la pebrera blanca, que és l'ingredient clau, un dels ingredients claus de la amanida pallesa, la ceba vermella també. O sigui, al final són varietats que estan en la gastronomia tradicional, entonces, moltes s'han perdut i s'utilitzen altres varietats, però tradicionalment s'utilitzaven aquestes. La tomata ferro també és molt coneguda, el blat xeixa o el mollar roig, la laxa blanca, que també s'utilitzava per a fer unes farines, per a fer unes coques, la mongeta pasta reial o la palaueta, aquestes també són molt antigues, o el citró de Matances, que s'utilitza, és una pebrera que s'utilitza per a l'època de Matances, o la patata irisenca, per exemple. Aquestes són varietats ja prou emblemàtiques i conegudes.
Uh-huh. Marta Mallach, sí. Moltes gràcies per passar una estona amb nosaltres a Dalt Camp a la Mà i explicar aquest projecte que du a terme el grup líder d'acció local d'Eivissa i Formentera. Estem en contacte i aviat et tornarem a telefonar perquè mos contis bé novetats d'aquest projecte.
Molt bé, nosaltres encantades. Moltes gràcies per donar-nos difusió.
Fins aviat.
Vinga, adéu.
Del Camp a la Mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
No vols venir amb mi al camp?
Cercant la seva utopia. Els pagesos se'n fotien de la seva poca traça.
Ecofeixes vol créixer. És per això que la Cooperativa de Productors Ecològics d'Eivissa ha llançat una campanya de crowdfunding per posar en marxa un punt de venda de producte ecològic local, també per desenvolupar una pàgina web de consulta i venda de productes, també millorar la distribució i donar visibilitat als productors ecològics.
Actualment, la cooperativa Eivissa en què suma 14 socis i té una desena d'hectàrees de cultiu actives. S'ha fixat com a objectiu donar visibilitat i fer accessible el producte ecològic per als eivissencs. El seu repte és aconseguir una illa totalment ecològica.
El projecte d'expansió té un cost d'uns 150.000 euros. La cooperativa ja en té 120.000 gràcies a la col·laboració del Consell, el Govern i la ONG noruega Willstar. El 20% restant és el que es vol aconseguir amb aquesta campanya col·lectiva.
Avui obrim el micròfon de Del Camp a la Mà a Sònia Torres, la directora de la cooperativa agrícola-ecològica Ecofeixes, perquè ens expliqui tots el detall d'aquesta expansió. Per això ja saludam a Sònia Torres, que ja ens escolta a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Sònia.
Bon dia, com va?
Moltes gràcies per estar aquesta estona amb nosaltres i donar a conèixer els oients de Del Camp a la Mà aquest projecte. Si t'apareix, començarem pel principi. Què és Ecofeixes i com funciona?
Doncs gràcies per donar-me aquesta oportunitat i explicar-vos una miqueta més sobre nosaltres. Ecofeixes és una cooperativa de productors d'agricultura ecològica i funciona molt senzill, com qualsevol altra cooperativa. Els socis planificam conjuntament una sèrie de cultius, cadascú té els seus, i després tota la collita la porten a Ecofeixes i des d'allí es comercialitza.
Clar, clar. I tenim entès que sou una cooperativa relativament jove i ja estàu en ple projecte d'expansió. Què ha motivat tot això?
Doncs mira, sí, som la mitjana d'edat més o menys, està entre els 36 i 37 anys, i hi ha uns cinc socis nous que es volen dedicar professionalment a l'agricultura ecològica i per tal de poder viure d'aquesta activitat, doncs la seva producció ha de créixer. I l'única manera era disposar de la possibilitat de comercialitzar el seu producte mitjançant la cooperativa. Així, doncs, que era el moment idoni per apostar per aquest creixement i ser l'eina que socis necessiten ara mateix.
Uh-huh. I quin objectiu vos heu marcat amb aquest projecte d'expansió?
Doncs el principal objectiu és ser visibles i accessibles, com heu dit en el principi. Volem estar per tota l'illa, que aneu d'una banda a l'altra i veieu el nostre producte per tot i la nostra marca. que no passem desapercebuts, perquè fins ara hi ha molta gent que ens ha dit però altres, acabeu de formar-vos ara? I de no, portam ja 8 anys a l'illa i encara es sorprenen, no? Això ja no ha de passar més. Hem d'estar per tot arreu i que la gent et conegui i tinguin accés al nostre producte.
Clar, això suposant que passa per crear un punt de venda allà on tothom interessat pugui venir a comprar els vostres productes. Això no pareix una cosa senzilla, però ja és a prop, no?
Sí, això és una part del projecte de visibilitat, no?, i accessibilitat del producte, que és crear aquest punt de venda. Fins ara el nostre local era molt petitet, ara hem tingut accés a un local més gran. Fins ara, clar, aquest local tan petit només ens donava la oportunitat de fer cistelles i repartíem 2 dies a la setmana, i ara no, ara el que volem fer en aquest espai més gran que tenim, doncs, és tenir una exposició de tot el producte local ecològic i que també no només al nostre local, sinó que mitjançant la nostra web puguem fer aquesta venda. I aprofito la vinentesa, ja que parlem del projecte i d'aquest punt de venda, per comentar que la nostra web està en construcció, però que si accediu ara mateix, ecofeixes.com o .es, podreu accedir al link del nostre crowdfunding per fer les vostres aportacions, si esteu interessats.
I tant, això, hem de fer propaganda d'això, perquè és molt important. Heu d'aconseguir entre tots en això.
Clar.
Exacte. Sònia, abans ens has dit que la mitjana d'edat dels socis és de 36-37 anys. Això és una bona notícia, no?, si parlant de canvi generacional.
Sí, la veritat que sí, és molt bona notícia. Gairebé tots nosaltres som gent jove que ha estudiat fora, que té, diguem, una carrera universitària, la majoria de nosaltres, i que ha tornat a Silla perquè ha vist que les terres de conreu de sa família, pues, estaven abandonades i ha volgut recuperar-les. Gràcies a les ajudes d'Esfogaiba d'incorporació de joves, hem tingut aquesta oportunitat per invertir a sa finca, recuperar el que eren les terres de cultiu i ara cultivar-les. Per això la majoria som joves, perquè hem accedit mitjançant aquesta ajuda d'incorporació de joves agricultors, no?
I clar, i heu optat tots aquests nous pagesos, podríem dir, per l'agricultura ecològica. Quines són els seus avantatges? Perquè sabem que és una mica més complicat de manejar, potser en algun moment, les plantacions i de cuidar-les, però suposem que és una opció de futur.
Sí, bueno, en la meva opinió i que està en Ecofeixes, primer, que hi ha més conscienciació, que pensam que per cultivar aliments és necessari sòls fèrtils i aigua potable, i que si destruïm aquests recursos naturals dels que disposam, pues, algun dia a la llarga no podrem cultivar, no? Ens quedarem sense aliments propis. Mm-hmm. Això per una banda. I per l'altra, els nostres petits terrenys, a Eivissa, les finques són majoritàriament petites, difícils de mecanitzar, i a la llarga poc rentables, no?, si te vols dedicar professionalment. Així que l'única manera és diferenciar-nos d'alguna manera i l'agricultura ecològica ens dona aquesta diferenciació.
Mm-hmm. Ja ho dèiem en el principi, que el vostre objectiu és fer accessible el producte ecològic als eivissencs. Mos podries explicar com ha evolucionat el consumidor?
Sí, el consumidor ha fet un canvi total en aquests 8 anys que duim treballant a Silla. Quan vàrem començar, molta gent explicàvem el nostre projecte, el producte que fem, i diu, és a dir, pagès, no? Producte pagès, referint-se a que era producte local, no? I nosaltres contestàvem pagès i ecològic, ¿vale? Perquè, però jo crec que ara la majoria ja sap que ecològic vol dir molt més que local, vol dir que no emprem químics, herbicides ni pesticides, que tenim una certificadora oficial, no?, pública, que és el CBPAE, i que ens fan inspeccions regularment, i que aquest producte està garantit totalment que és ecològic, no? I per això tens que tenir un segell que t'otorga aquesta diferenciació.
Clar, i les illes, ja ho deia, són territoris limitats, sovint petits, i els camps no són molt grans, i per això no podem competir en quantitat, sinó que ho hem de fer en qualitat. En el cas d'Eivissa, creus possible aconseguir que la illa sigui 100% ecològica, si parlam d'això, de pagesia?
Sí, ja sé que sona una mica complicat, no? Però jo crec que molts pagesos ja veuen que l'agricultura ecològica és una opció, que, com dèiem, el consumidor està canviant de gustos, diguem així, que cada volta està més valorat aquest producte, que gairebé tothom, si vas pel carrer a preguntar, han comprat algun producte ecològic alguna volta, no? I jo crec que el pagès, a la fi, acabarà veient que l'única forma de que sigui rentable l'agricultura serà fent-la en ecològic, no? I aquesta és la nostra esperança. Sabem que és molt difícil, que és una utopia, però bé, com he dit en altres ocasions, espero que els nostres fills o els nostres nets algun dia ho vegin i que tenir una visió una mica utòpica te permet seguir caminant.
Exacte, te fixes uns objectius, no?
Exacte.
Exacte. I aquí, quin paper hi juguen les cooperatives?
Bueno, els que s'hi vulguen dedicar professionalment, entenem que és molt complicat fer-ho de manera individual, perquè si has de cultivar, has d'anar a vendre, has de facturar, has d'anar a vos client per cobrar, tens que fer-t'ho tot tu, ho veiem que és molt, molt complicat. I ser part d'una cooperativa et permet dedicar-te a allò que realment vols, que és cultivar. I Ecofeix es fa tota l'altra part. Tu cultives, portes el producte allí, des de Ecofeix directament es factura, vull dir que és molt més senzill. I pensam que si te vols dedicar professionalment, l'única manera és formant part d'una cooperativa, realment.
Clar, clar. I a banda que va, i ja hem parlat del punt de venda que voleu posar en marxa, però recorda-mos quines coses més quin projectes més teniu en marxa i on poden fer les nostres aportacions perquè sigui possible.
Sí, mira, el punt de venda és un, com diem, intentarem obrir més dies per setmana, que pugui venir més dies a casa nostra. La web és una altra de les nostres inversions fortes, perquè és una web de venda directa, tindreu allí tot el producte, podreu saber el que hi ha en tot moment. Posarem cartells a totes les finques sòcies per visibilitzar-les, perquè sapigueu qui són els socis d'Ecofeixes. Farem vídeos promocionals, fotografies, gestionarem millor les xarxes. És una manera de que tingueu el contacte amb nosaltres de més maneres, que puguem accedir a Ecofeixes de més maneres. I la forma de fer les aportacions, com deia, el link el podeu trobar a la nostra web en construcció, que és ecofeixes.com o .es. Si entreu allí, veureu el link del crowdfunding, podreu entrar-hi i fer les vostres aportacions des d'allí.
I el diumenge és un bon dia per fer aquestes aportacions. Sònia Torres, directora de la cooperativa agrícola Ecofeixes, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest projecte esperançador pel Camp d'Eivissa i fins ben aviat, perquè te voldrem tornar a tenir i sentir aquí a del Camp a la Mà.
Gràcies a vosaltres i quan vulgueu estan disponibles.
Molt bé, així ho farem.
Vinga, gràcies.
I ara nosaltres anem un momentet a publicitat i tot d'una tornem.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Fa més d'un quart de segle que el 1946 del carrer Fillmore de San Francisco es fundà la Església Ortodoxa Sant John Coltrane. I el seu mostrador, que dona al carrer, es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Editora nova, picolíssima segura.
Manta, manta.
Pifier.
Montoya, bon dia.
Bon dia, idosi.
Demà tornarà amb bicicleta.
Ja toco el...
Diu, queix.
Mascaretes tirades per la vora del carrer.
Un panorama terrible, apocalíptico.
Com pugueu veure, taques de sang seca al carrer.
Y sobre todo el olor.
Aún huele a sangre.
Me alegro de esta conexión con vosotros.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Camins d'aigua.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Jo m'anava ran de la mar. Tenia una casa.
Els pescadors de les illes tenen el suport de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Maida Concha, davant les restriccions inassumibles, diuen, imposades per Europa i que divendres de la setmana passada varen dur els professionals de la mà de Balears a dir basta i a quedar a terra sense sortir a pescar.
Va ser una vaga seguida pel 100% de la flota balear. Del camp a la mà ja duim un quant programes obrint els seus micròfons als pescadors de les nostres illes perquè en donin a conèixer la seva problemàtica amb la normativa que marca la Unió Europea i que és impossible, diuen, d'aplicar a les illes, bàsicament, perquè la situació de les illes és molt diferent a la d'altres zones de la costa espanyola.
La consellera du a terme diverses reunions amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. S'està tractant de demostrar i de convèncer l'Estat i també Europa de les especificitats de la pesca dels Balears.
Si ens fixam amb els trets específics, cal destacar la mida de les barques, que són més petites que les d'altres indrets, les 11 reserves marines que hi ha a Balears i la reducció d'esforç del 37% que ja s'ha fet d'aquests darrers anys i a implicar que el 40% addicional de reducció d'esforç que la Unió Europea vol aplicar sigui inassumible. Així ho explica la consellera Maeda La Concha.
Que nosotros defendemos que tiene que haber algo absolutamente específico para Baleares, porque hay muchísimos motivos que lo avalan. Tenemos una situación muy diferente de las otras zonas marítimas del Estado español y no te digo nada si ya comparamos con otros países, ¿no? Entonces queremos que se reconozca lo específico de estas islas.
L'objectiu de la conselleria és que les restriccions de la pesca d'arrossegament imposades per Europa no s'apliquin igual a la zona que correspon al mar Balear que a les altres zones de la Mediterrània. Les Balears tenen una extensió costanera de 1.428 quilòmetres i 32 embarcacions d'arrossegament. La pressió pesquera a les Balears, per tant, és 10 vegades menor que, per exemple, la de Catalunya, que compta amb més de 300 embarcacions d'arrossegament i 800 quilòmetres de costa. A més, les espècies en perill estan millorant a la zona de pesca de les Balears. En totes aquestes dades a la mà, la consellera creu que amb diàleg es pot aconseguir que Madrid i Europa escoltin les illes.
Creo muchísimo en el diálogo, en la capacidad que tenemos para explicarnos entre nosotros y tenemos una experiencia previa en todo lo que es agricultura y ganadería en el Ministerio, que llevando datos propios nuestros de Baleares y siendo capaces de trasladar cuál es la situación aquí, estamos logrando muchos avances y en el mundo de la pesca exactamente igual.
I amb aquest missatge que convida l'optimisme no donant més revolts i obrint connexió telefònica a Menorca, perquè el patró major de la confraria de Ciutadella i armador de Barca de Bou, Xavier Marquès, ens expliqui quines conseqüències poden arribar a tenir les restriccions imposades per Europa. Bon dia, Xavier, com estàu?
Hola, bon dia.
A Menorca hi ha 6 barques de bou i una cinquantena d'arts menors. Quina realitat viviu ara mateix al mar menorquí?
Home, la veritat és que de certa incredulitat davant tot, tot això que està passant de la pesca, no?
Clar, clar. I podria recordar als nostres oients com vos afecten aquestes restriccions que considerau assumibles, perquè entenem entès que hauríeu de quedar més dies a ports, la reducció de beneficis seria bastant grossa i també suposant que afectaria les peixateries, perquè no podríem trobar peix local com el trobam fins ara.
Sí, està clar, cap problema. Mira, en el bou ens volen llevar un 40% de dies de pesca. Ens volen posar mesures tècniques amb mans més grosses. Quantes peixes mediterrànies sabem que en general els petits, el moll, el gerret, el pirulí, tots se'n van perforats. Ens volen posar més zones de veda, que són temporals, no? Però bueno, la qüestió és que hi ha un cert temps que no se pot pescar allà. Zones prohibides que són permanents, ja no ens deixaran pescar mai més. I declaracions en el diari electrònic que si ens equivocam quan deim esquilos de peix, ens posen multa. En els arts menors també ho volen posar tot ordenadors. Quan, el tipus de barques que són, molts no el poden ni posar, no? Perquè o s'apanyarà o es farà malament dos dies. De les càmeres de gravació, me sembla que no em vull ni xerrar perquè crec que no són jurista, que pot ser anticonstitucional i tot, no? També està previst posar més limitacions en el canal de Menorca, cosa que ja hi ha restriccions de prohibició per ser bous, però també se limitarà més els d'arts menors. I no sé, a vegades tens la sensació que Balears, especialment a Menorca, ens volen ficar dins una bombolla de vidre i ser com un poc a la pel·lícula aquella del Show de Truman, no? I és un poc trist, la veritat.
Mm-hmm. I en totes aquestes limitacions i restriccions, quin futur hi veus? Si s'arriben a fer realitat. I així com diu la consellera, no mos escoltin, que no escoltin.
Bé, Bueno, el futur, futur un pot negre, no? Per dir-ho amb bones paraules, perquè tindria un altre color tal vegada. S'està fent molta feina a nivell de... El manco un altre aquí a Ciutadella, és un dels punts que me vaig proposar, no? De feina amb els instituts, perquè fa falta gent jove, tenim un problema de relleu en els pescadors. Jo no me considero major, no? Tenc 43 anys, però has de veure que mir per enrere i no veig gent jove, i mir per endavant i quasi tots tenen pues, 55 anys, aquí se pas que si tu fes feina molt d'anys se pot jubilar en 60, vull dir que d'aquí 5 anys pinta malament això, no?
De fet, el dia de la vaga hi havia fills de pescadors que deien que totes aquestes mesures, aquesta incertesa, no convidava a seguir la tradició familiar, sinó tot el contrari, convidava a estudiar una altra cosa, perquè no hi veien molt de futur.
Sí, no, és que és així, tristament és així, no? Però el que passa que sembla que s'obliden de que ja no només és el pescador que ho patirà, sinó que, pues, com dèieu, hi ha peixateries, hi ha mercats municipals, tot aquest desabastiment en els restaurants de peix, de producte nostre, no? I ara, potser, pot semblar com a molt exagerat i tot, però és que no ho veig gens, eh? No ho veig gens.
Clar, clar. I vosaltres, amb aquestes paraules que deia la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, hi esteu d'acord? Veus una porta tot oberta a l'optimisme perquè Europa canviï de parer? O sincerament, veus que això... se'n van orris.
Bueno, va, hem de ser realistes. Brussel·les se'n riu de les realitats insulars, locals o el que li puguis dir, no? Ells sempre han fet una norma general i si no te va bé, pues t'aguantes. Després són els governs de turno que han d'anar a lluitar i que han d'anar a fer el que fa la mare de la Conxa, la consellera, per no los a convèncer, no? Però tots sabem que és molt difícil, no sabem si ho aconseguirà o no. És una passa, està clar que és una passa, però un senyor de dins d'una oficina no pot ser que amb un Excel mos digui el que passa en el Mediterrani, no? I això és el que està fent a Europa. Europa, inclús Madrid, imagina't. I això no té cap ni peus. A més, el comissari de pesca és un senyor ecologista radical que només mira per medi ambient i, bueno, el medi ambient, evidentment, és el primer que hem de mirar perquè la nostra vida depèn d'això, però és que també hi ha el sistema social, el sistema econòmic. És ben igual, si no ho hagués fet de la manera que ho ha fet. Uh-huh. I, no ho sé... S'has fet de menjar peix tenint dues opcions. O no menjar-ne, o el duint d'altres puestos. Si el duint d'altres puestos, que sabem quina normativa tenen per allà, que seran igual d'ecològics que nosaltres, que seran igual de restrictius, perquè al final, si no, l'únic que feim és hipocresia, no? Llevam el peix aquí, però el duint d'altres bandes, com que no ho veiem el que passa, pues no passa res. Però la qüestió és que és mal esperar igual.
De fet, els pescadors de Balears, vosaltres sí que heu mirat per l'entorn i per medi ambient, perquè ja ho ha anat aplicant, reduccions i els recursos pesquers estan bé. Podrien dir que el malestar encara ha incrementat perquè hagi la sensació que l'esforç que heu fet durant aquests darrers anys no hagi servit de res, perquè teniu, el que has dit, ben emmarcades per tothom les normatives d'Europa?
Sí, exactament. Pensa que les primeres reserves i mesures que es van prendre en el seu dia, fa molt d'anys, van sortir de per part dels pescadors. Tots tenien clar aquí a Balears, sobretot, que no perquè pesquéssim avui havia de ser fam per demà, no? I les coses es van intentar fer bé i jo crec que s'han fet bé, perquè si no tindríem el medi natural tan bé com tenim, però s'han fet un lic aquí en el canal de Menorca. Per tant, després de 100 i escaig d'anys de pescar el bou, si diuen que ho tenim bé, com és que mos ho han prohibit de cop, no? Després, ja els menors, pues, otro que tal, que s'haurà restringit per les restriccions del canal. Bueno, a la fi, la qüestió és que sempre anem restringint i estrenyent el cercle, quan hi ha menys pescadors que mai, traïm menys peix que mai, però no traïm menys peix que mai perquè no n'hi hagi, és perquè cada vegada som menys.
Mm-hmm. I sí, i anem cap a un futur que no pinta massa bé. Les darreres protestes, no sé si vau parlar de que se continuessin les mobilitzacions, si no sé quin ambient hi ha per Ciutadella entre els professionals de la pesca en seguir mobilitzant-vos i exigir que Europa suavitzi aquestes restriccions. No sé si teniu pensat altres tipus de protesta.
Bueno, ara mateix no, perquè estem un poc a l'expectativa d'any que passa, no? El que, bueno, també has de veure que sembla que hi ha molta gent avorrida dins dels despatxos, que fa normes sense saber quin és el context de les que fa, i això no pot ser de cap manera. I no sé com ens hem de fer entendre en aquesta gent que no se juga amb el menjar i amb la feina de la gent. No? El que passa que esperem que se'n donin compte que aquí els mercats no poden quedar sense peix, sobretot a Menorca, per exemple, que no tenim llonja, hi va molt en mercats municipals. Nosaltres mateix tenim parades aquí en el mercat. Què hem de fer? 4 mesos amarrats a barca sense peix en el mercat i després promocionant producte local, producte d'aquí, etcètera, etcètera. És que no tenim cap ni peus, m'entens?
Uh-huh. Xavier Marquès, espero que amb aquest missatge mos escoltin de Madrid, de Brussel·les o d'allà on sigui, però que tot s'arregli i te puguem tornar a convidar aquí del Camp a la Mà perquè mos traslladis bones notícies. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adeu.
Adeu.
Del Camp a la Mà.
Des del dia que et vaig veure tan rodona i vermelleta, aixugant-te la barbeta tota plena de farina, una ensaïmada de burat, vaig saber que jo soy el forner que endolciria cada dia de ta vida. I és la cançó del forner que embafava els clients amb tant d'encunyament. Lioneses i tortells, bombons i pasta de full, marmelades són carícies que et regalo i que et preparo.
I després de navegar per aigües menorquines per conèixer els problemes dels pescadors de les barques de bou i endinsar-nos en terra eivissenca, ara entram dins els forns.
Exacte, i ho fem a través de la literatura, perquè avui hem convidat a l'escriptor i investigador Tomàs Vivó per parlar-nos del pa. I és que acaba de publicar amb el Gall Editor el llibre Del gra al pa, història i tradició a Mallorca.
El pa, a més d'aliment, és un tret d'identitat essencial i potentíssim perquè identifica una cultura, un sistema de valors, un paisatge, un calendari agrícola i moltes coses més. Representa tot això, però el que va a camí de l'oblit és que Mallorca és i ha estat una geografia en tradició cerealística ancestral.
I on s'ha fet un excel·lent pa de qualitat des de l'arrencada del temps, i ja ho diu la dita, ser més vell que es pastar. A més, allò que és de lo més saludable.
I és que ha tingut que passar amb Rosa de menjar una bona llesca de pa amb oli verge i sal de cocó.
O un llonguet en sobrassada i aquella viena de quan eren petits en xocolata.
Atura, Rosa, que ara deixarem el programa mitges per anar a berenar, que jo ja se li fa les totes. I com que volen saber més coses d'aquest llibre Del gra al pa, no donarem més revolts i directament obrim connexió telefònica amb en Tomàs Vivot. Molt bon dia, Tomàs, com estàs?
Molt bon dia.
Men, primer de tot, tu què més, de pa moreno, de llonguet o de viena en xocolata?
De qualsevol dels nostres pans tradicionals. Cada casta té el seu moment. T'he de dir que tinc una certa preferència pel pa amb oli amb pa moreno, però també un bon llonguet una mica calentet amb un pot de sobrassada és mortal. Vaja, qualsevol dels nostres pans és bo.
Ai, jo, Tomàs, m'has fet recordar aquella viena en xocolata que ara jo no sé on m'he d'anar, però des que he llegit el llibre tinc una gana de menjar-la, que bo, no?
No m'estranya, o una magraneta.
O una magraneta.
Això, efectivament, nosaltres aquí a Mallorca fem un producte extraordinari i no l'hem de perdre.
Podríem dir que Del gra al pa és un llibre que reivindica el pa tradicional de Mallorca i totes aquestes pràctiques ancestrals que hi ha darrere?
Sí, totalment. És a dir, la finalitat d'aquest llibre ve un poc per una sèrie d'alarmes, no?, que la nostra societat aquesta contemporània que es perden moltes nord. És a dir, jo som d'aquells que dic que nosaltres fem país en la llengua que emprem, però també no sols amb allò que surt de la nostra llengua, sinó allò que entra per la nostra llengua, no?, a través de la nostra boca. No? I el pa, com a element capital, com a element diguem que està des del principi del temps i, a més, a partir de l'època del rei Jaume, a partir de la conquesta catalana, esdevé una cultura hipercerealística, amb aquest producte, d'alguna manera, ha estat l'eix total de la nostra cultura, i l'usant no sols per aliment, sinó com a element espiritual, com a element simbòlic. Vaja, té unes dimensions sumament riques i que, d'alguna manera, estan perdent.
Clar, i de fet cada vegada és més habitual veure en els diaris, a les notícies, fons tradicionals tancats, en procés de tancament, en cartell de traspassa. Què creus que hi hagi, que ha fet que hi hagi aquesta manca de relleu generacional en els fons i a la manera de fer pa que coneixem des de sempre?
En el cas dels fons, primera, clar, perquè és un... És una feina dura, feixuga, esclava, que permet només un dia lliure. Nosaltres cada vegada vivim més en aquesta societat de l'oci, no? I, a més, has de fer uns horaris realment contraris, diríem, en el dia a dia, no? Però, per altra banda, perquè també, especialment jo trob que és per això, perquè un forner bo se guanya molt bé sa vida, tot i que ha de fer molta feina, però perquè tenim una gran competència amb allò que és pa que se diu congelat o pa precuit, que és molt més barat, que constantment surt del forn, que després no val ni un preu en el cap, quan refreda ja no val res, i a més és insípid, no té gust, però això fa una competència absolutament tremenda en el pa tradicional. I a més se'n surten amb unes quantitats sumament importants i amb un preu molt més econòmic que no el pa tradicional, el pa artesà, que jo dic.
Però clar, si desapareix un font tradicional també desapareixerà gran part de la nostra història gastronòmica, i no només això, també frases fetes que fan referència al pa també perdran sentit. Podrien dir que no només és una qüestió gastronòmica, no és així?
No, és una qüestió cultural, perquè ja és un, el pa jo l'he tractat com un element d'aliment, però el llibre, els estudis, sobretot, intent posar damunt full que és un element simbòlic, és un element que forma part del nostre dia a dia. És a dir, ja no sols de l'ordre, si vol, espiritual, moral, religiós, com el cos de Crist, fins a qualsevol altre, diríem, element simbòlic que forma part del nostre tarannà com a cultura material i immaterial. El fet de perdre fons, jo crec que no se n'arribaran a perdre del tot, evidentment, sempre hi haurà un treball artesanal, un treball de gourmet, però la veritat és que és preocupant. O sigui, viu un moment en què perdem molt ràpidament les nostres fites identitàries.
Ara ho apuntaves, perquè tot i aquesta mirada una mica desencisada amb la declivi dels fons tradicionals i de la pastisseria més pròpia, també deu haver qualque ració d'esperança en aquest llibre, perquè tota la feina que es fa per recuperar la varietat de blat i de cereals tradicionals, algunes iniciatives de fornets joves per fer pa de qualitat i local, tot això és suficient per salvar la cultura del pa, o diries que són les darreres coses d'una crisi sense final feliç?
No. Jo crec que jo som optimista i crec que sí. És a dir, que el pa, que aquella visió del fons tradicional està en recessió, sí. Que arribarà a la seva extinció, no. Perquè també hi ha una part, que vull dir que també hi ha el pa casolà, vull dir, hi ha gent que fa pa, que el fa a casa seva i fa seguint les receptes tradicionals i els sistemes tradicionals. Però jo me tem que el pa, com a producte artesà, acabarà sent un producte de gourmet, que és el que acabes de dir, no? Però també s'ha de dir, per altra banda, que hi ha moltes iniciatives, i això és una esperança total, que hi ha molta gent que ha tornat a cercar en el camp i en el producte local, i una recerca fins i tot científica dels grans antics, de les llavors antigues, i se n'estan recuperant llavors que estaven pràcticament perdudes, que fins i tot puc dir que s'han trobat emmagatzemades a laboratoris i arxius, no? de reservoris, diríem, a Madrid i altres bandes, que s'han pogut d'alguna manera tornar a reimplantar, no? I això d'alguna manera dona moltes esperances a un producte que torna a dir, defineix el nostre tarannà com a cultura històrica.
Tomàs, i aquí quin paper juga amb els consumidors per salvar tota aquesta cultura d'espa?
Total. Vull dir, la responsabilitat sobretot és dels consumidors. És a dir, sense educació, sense educació, sense formació i sense conscienciació, tot està perdut, però el pa i la llengua i la cultura i tot, eh? És a dir, està clar, és a dir, quan nosaltres fèiem, anem en el forn i comprem un pa, fèiem actualment, se pot dir, ja no sols un acte, diríem, de llevar-me el seguit i de passar gust, sinó també fèiem una altra de reivindicació. I que hem optat per aquell pa que val 2,20 €, per exemple, davant un que val 45 cèntims, que després, que en unes hores no val per res. Que, és que a la fi després hi ha una paradoxa. És a dir, molta gent la veu sortir del supermercat o de la gran superfície o d'allà on sigui, en 4 o 5 barres, i 3 acaben en els fems, perquè són més barates. En canvi, un pa moreno pa de forn te dura tota una setmana. També hauríem de fer una reflexió nosaltres mateixos.
Clar, aquell llibre gira d'entorn del pa, però podríem dir que els productes propis són una part necessària de la nostra identitat. Podríem dir que qui perd el pa perd la identitat?
I tant, i tant, i tant, i tant, i tant. És que amb aquesta frase, d'alguna manera, se pot posar, diríem, l'alarma, no? Hem de pensar que des del principi, nosaltres com a cultura cerealística, com a cultura de pa, una cultura que aposta pels grans sementers, els grans sementers de l'interior de Mallorca i del Llevant, de Manacor, de Petra, de Dinca, de tot el centre de Mallorca, és d'alguna manera el que ha estat la nostra supervivència. I a partir d'aquesta supervivència, d'alguna manera, han fet voltar tota la nostra cultura. Les grans crisis de Mallorca era per manca de gra. Vull dir, això d'alguna manera ha orientat tota la nostra mirada i totes les nostres esperances damunt aquell sementer, no?
Idò, amb aquesta reflexió que mos duen els nostres orígens més remots, podríem dir, Tomàs Vivot, escriptor, investigador i autor d'aquest fantàstic llibre del gra, el pa, història i tradició a Mallorca, moltíssimes gràcies per passar pel micròfon del Camp a la mà.
Gràcies a vosaltres.
I fins d'una altra.
Fins aviat.
A IB3 Ràdio, del Camp a la mà.
Que vol que vos digui que això és meu.
I ja sona Això és mel d'OR, i això vol dir que arribam a la part final del programa. Per això ja obrim la nostra particular agenda.
Una agenda que ens proposa un curs gratuït organitzat per Asaja per renovar el carnet qualificat d'usuari de productes fitosanitaris.
El curs s'imparteix el 28, 29 i 30 de juny a Palma, al carrer Aragó 215, i cal reservar plaça.
I no deixam Asaja perquè per aquesta setmana ens proposa un curs de benestar animal a explotacions porcines.
El curs serà del 14 al 18 de juny, de les 4 de l'hora baixa a les 8. També serà gratuït i s'impartirà a la seu de Saja de Balears a Palma.
I anem fins a Eivissa, perquè tothom que estigui interessat a iniciar estudis agraris pot visitar Can Marines. Ja sabeu que és el centre on es formen molts dels futurs agricultors, i a partir de demà, dilluns i fins dimecres, podeu visitar el centre.
Podeu consultar tota l'oferta formativa al seu web, i per fer la visita al seu centre heu de demanar cita prèvia per correu electrònic. Així heu d'escriure a l'adreça web@cifp.campmarines.com.
I aquí acaba i aturam el nostre camí del Camp a la mà.
Un camí que continuarem diumenge que ve, molt més contingut del món agrari i pesquer. Adeu, adeu.
Adeu.
Una alegria que no sé.
que vos digui que això és meu. Me digueu que això no és com el cel. Sortir de cego i tomba de serena. I que tu venguis i me vegis s'escana.
Son